Escolta, amb tots vostès, us ho juro, Miquel Missé.
Bueno, mira,
joder,
jo avui volia parlar de futbol.
Ah, mira.
Ja ho sé, no és un tema que em caracteritzi.
No va, però,
ho faré, però abans he de fer un parèntesi d'un dels meus temes preferits del món, que ha generat una nova notícia i que no podia deixar passar. Llavors, ahir estava escrivint la secció, de cop m'arriba aquesta informació i, bueno, no ho he pogut evitar. Llavors, dilluns, el diario.es portava la següent notícia.
Vaig pensar en tu. No et
jo
diré
vaig pensar en mi, també.
Ets molt teu, però vaig pensar en tu.
Michelle Obama, Brigitte Macron i ara Begoña Gómez. La extrema dreta esparce bulos transfobos contra la mujer de Sánchez. Una tertuliana afirma en un plató de televisió que Begoña Gómez és transexual i sugiere sin pruebas que està vinculada con redes de narcotráfico en Marruecos.
Carai, quantes coses, eh?
Sí. Mare
de Déu, sembla una pel·lícula d'Almodóvar, no?
Llavors, nosaltres...
Una trans, narcotràfic, Marruecos...
Sí, sí, totalment Netflix.
De los productores de la ley del deseo llega ahora... Sí.
Llavors, fa uns mesos vam fer ja una secció específica quan es va fer el cas de Brigitte Macron, de que si era una dona trans i no sé què, i ella va sortir dient que sé quantos... Llavors, aquest cas...
Què va dir ella? Què va dir?
Ella va dir que si no, no, i que els va fotre una denúncia...
Una querella i tot, que vas explicar, sí, sí, va ser molt xula.
Llavors, clar, com que ara ha sigut a la dona del president del govern de l'estat espanyol, és que no ho puc evitar, he de passar per aquí.
Però que, a més, diu que Pedro Sánchez també afegia que anava a saunes gai.
Sí,
jo no me l'he trobat mai,
ella ve de saunes gai, sí, sí.
Que jo, Pedro Sánchez, no me l'he trobat mai a cap sauna gai de ni fent cruixi a Montjuïc ni res. Però, Pedro,
si
el que faci falta,
Llavors, a mi el que em sembla superinteressant és que l'acusació de ser trans sigui llançada com un insult. I em sembla una oportunitat política perduda no respondre amb intel·ligència a aquesta formulació. O sigui, no em refereixo al tema de ser acusada de narcotraficant perquè no és la meva especialitat, ja ho saps, això.
No.
Però ser acusada de dona
tot
trans...
Tot arribarà, Miquel, tot arribarà. Tu has
començat
amb la cosa de la reivindicació dels drets trans i tot això, però el narcotràfic en qualsevol moment...
Pot ser que hi arribem. Crec que el tema trans és una mina per explorar.
I
soltarem
llavors, la primera pela, ja ho veuràs.
Seria molt interessant que la Begoña Gómez, molt lluny d'ofendre's, plantegés la pregunta oberta de que potser sí que podria ser una dona trans i que quin seria el problema, i que, de fet, no ha donat-nos explicacions i que li sembla que una dona trans podria perfectament ser la dona de Pedro Sánchez, o encara seria millor que el mateix president del govern pogués afirmar-ho. I seria una jugada interessant pels referents masculins de la cultura heterosexual, on encara avui s'entén que un home que té una parella que sigui una dona trans queda expulsat de l'heterosexualitat. Així que res, una vegada més, llancem una ampolla al mar de que les acusacions de transsexualitat a figures públiques són oportunitats molt potents per revertir l'imaginari creatiu i sensible sobre la diversitat de gènere, i tanco parèntesi. Llavors ja tornem a parlar del futbol.
Espera un moment, però la Begoña ha dit alguna cosa?
Em sembla que encara no tant, però estic esperant que la digui. Vull veure què diu. Igual no diu res, eh?
És llestíssima, eh?
Perquè, clar, l'acusació aquí és més complexa. O sigui, trans, narcotraficant...
Bueno, clar, ja, tu pots agafar-te qualsevol cosa.
Llavors,
i després, una cosa, has dit una cosa que jo crec que s'ha de començar a reivindicar, que aquestes afirmacions es van fer, has dit, a un plató de televisió.
Sí.
No. Una cosa és un plató de televisió i l'altra són aquests forats... coses que semblen a una televisió però no ho són. Vull dir que això també és una cosa que està
passant.
Bueno,
pues sí, com sigui, circula el bulo, pues
circula,
oye, cógete fuerte, no?
Escolta'm, senyors i senyors, vostès, Miquel.
Aquestes setmanes jo fa moltes de setmanes que penso quasi, bueno, com us podeu imaginar, si he de fer la secció quasi obligatòria de Qatar, el futbol, la llibertat sexual, les llibertats de gènere, tot el que... He decidit que avui no serà aquest dia i de fet no sé si aquest dia arribarà. Però la qüestió a la que voldria parlar és futbol, però no és exactament això.
Ara va, punyetaret ets.
Ara va la història real. Això és una història real que fa uns dies em va passar una cosa. Jo estava de viatge de feina i durant unes nits vaig sopar al bar d'un hotel. Estava dormint en un hotel i anava a sopar en aquest bar. Era un bar composat per homes sols, cambrers molt silenciosos i pantalles gegants que matien partits de futbol.
Uau.
Vale?
A la millor t'hi vas trobar Pedro Sánchez, també.
No, però era tota una situació molt delirant.
Sembla un quadre de Hopper.
Sí, sí, era... És la particularitat d'aquest bar era que el futbol de la tele no tenia so. Estava sense so i bàsicament el que hi havia era el típic film musical dels hotels amb versions chill-out d'estàndards de jazz.
Yeah.
Tots els homes miraven el futbol, alternant a vegades amb el telèfon mòbil, però bueno, totalment mirant aquestes pantalles amb jazz de fons, o sigui, una cosa completament al·lucinant. I finalment, la darrera
eren
nit...
Eren tot homes.
Tot homes i jo, saps, aquí, no sé, però en qualsevol cas... La darrera nit...
Perdona, éreu tot homes, clar.
Érem tot homes, sí. Jo crec que tots pensàvem que tots érem homes.
Ja.
No sé després
sí, sí, sí.
Que haguéssim... Bueno, així que, finalment, la darrera nit, després d'aquesta experiència monòtona, jo vaig acabar fent el mateix que ells, i llavors vaig estar sopant sol, mirant el futbol, en pantalla gegant, amb una banda sonora particular i relaxant, i llavors aquí ve la primera idea clau. Us recomano que feu l'exercici qualsevol dia de mirar el futbol sense so amb música clàssica de fons durant mínim 30 minuts.
Colló.
És un experiment fascinant. Aquests dies ho podeu triar entre desenes de partits dels Mundials de Qatar.
Serà per partits.
Qualsevol equip us pot servir. A poder ser un equip que no conegueu, perquè així no entres en lo personal, però tu te pones el futbol, treus el so i et poses música clàssica o et poses jazz. I tu mires. Aquí ve el segon element. Clar, quan tu mires el futbol des d'aquest punt de vista, l'atenció del joc desapareix molt, perquè, clar, per un instant és quasi com mirar una dansa.
Ah,
és a dir, cada cop les expressions corporals, els gestos, les interaccions entre jugadors agafen una perspectiva molt diferent i ja no tens aquest locutor que t'està allà estressant, sinó que el que emergeix clarament són moviments que es repeteixen. Mm-hmm. Bàsicament, jo mirava la pantalla en aquell bar d'aquell hotel amb aquell film musical i veia, i el que em generava eren dues coses. D'una banda, hi ha jugades amb la pilota en moviment.
No em diguis.
Això és una cosa que passa, però, per altra banda, constantment interrompudes per uns episodis, és una mica sorprenents, on el joc s'aturava i de cop els futbolistes es confrontaven amb els àrbitres, amb altres jugadors. Clar, com que tu tens música de chill-out, tot el drap aquest, el que veus és, bàsicament, és només l'agressivitat de la interacció.
Ja,
si no saps què ha passat... Però el context és com si desaparegués una mica i és absolutament sorprenent la quantitat d'interaccions desafiants, violentes, hostils que es donen entre ells.
Ai,
les jugades amb la pilota són el de menys. O sigui, és el que menys acabes veient. El que és molt sorprenent és la quantitat d'enganxades que apareixen a la pantalla. I, efectivament, el que es veu en la posada en escena són uns determinats codis masculins, com si els futbolistes fossin uns actors que haguessin d'interpretar unes formes molt concretes de masculinitat. Llavors, es criden, gesticulen, s'apropen un centímetre a la cara a l'altre com si anessin a mossegar-lo, es donen empentes. Llavors, el més interessant és que fan també tota aquesta escenificació amb els àrbitres, que a mi això em té sempre molt fascinat, que és que a cada vegada, a cada decisió que pren l'àrbitre, es para el joc i es dona el ritual. I el ritual és que, tot i que el 90% de les vegades la decisió de l'àrbitre es mantindrà ferma, ells suposo que ho saben, però cada vegada han de fer-ho com si visquessin un desafiament profund a la seva dignitat, a la seva identitat, i llavors el rebaten, el criden, li escupen al terra, vocalitzen coses que no sé... És a dir, però si està igual, o sigui, si ja l'ho ha pitat, és igual. Llavors tots aquells fent la, allà
no
com una
melé... No serveix mai de res, no?
No, però és igual. Que, i tu veus allà, clar, tu estàs escoltant pues, un estàndard de jazz, i solo ves esa gente completamente alterada cada 5 segundos, perquè cada 5 segundos l'àrbitro pita i vinga, tots cap a... Bueno, llavors em vaig passar tot el sopar hipnotitzat.
Treuen pit,
llavors sembla que ha de passar una cosa molt greu, fa com por, bueno, no sé. Jo estava hipnotitzat per aquesta dansa que, i aquí ja anem a la conclusió, que tants nens miren a les televisions a les seves cases. Mm-hmm. Vaig pensar que nosaltres ja podem dedicar-hi hores de ràdio, llibres infantils, xerrades de sobre coeducació, que no podem competir mai amb aquests referents universals que són els futbolistes. Llavors, acamarem abans si aconseguim que la seva dansa agafi altres estils, direccions, moviments, gestualitats i codis, que, clar, milions de nens al món aprenent el que significa ser un home mirant aquestes pantalles on es repeteixen incansablement aquestes escenificacions masculines, i el futbol no està condemnat a ser aquesta caixa fosca on els homes només poden ser aquests. Així que avui, bàsicament, jo només volia parlar d'això, de que una altra cultura futbolística podria ser una eina clau per la transformació de la masculinitat del futur. I sí, l'episodi Qatar no és molt alentador respecte a quan li interessa a l'indústria milionària del futbol les qüestions de gènere. Però no sé si en una galàxia paral·lela que ens inventem podríem imaginar jugadors que no s'insulten constantment, no insulten sempre els seus àrbitres, que no s'amenacen a cada jugada, que no senten la seva dignitat ferida en cada caiguda i que poden competir entre ells tractant-se amb amor, seria una mica la mateixa galàxia on un president del govern pot tenir una dona trans, per exemple.
Toma! De totes maneres, deixa'm dir-te que en aquesta galàxia paral·lela, això d'un futbol on la gent es tracta d'una altra manera, d'això se'n diu golf. Golf, croquet...
O futbol femení.
El
futbol femení no té aquesta escenografia tan...
Però vull dir que aquests alevins dels que parlem de l'Hospitalet s'emmirallen i aprenen els comportaments.
Això sí.
Però aquests alevins de l'Hospitalet són tan monos que perden tant, filla meva, que per molt que...
Sí, això és veritat.
Que ja poden fer.
Ja poden fer, que són divins.
Jo només us dic que us poseu futbol amb música clàssica 30 minuts i després em truqueu. És molt impressionant.